Bon vespre, us saludem a la sintonia de Ràdio de Franca i ja sabeu que cada estiu, des de fa 11 anys, aquest és l'11è any, cada estiu us oferim els dimecres a aquesta hora del vespre una entrevista, un programa de ràdio que és una entrevista amb un autor d'un llibre, però que no només és això, sinó que és un acte públic. De fet, ens està acompanyant hores d'ara molta gent aquí al pati de Covides, des d'on estem oferint el programa, tot i que són gent tan ben educada que no ho sentiu, no sentirem soroll, segur. En fi, comencem aquesta 11a temporada i ho fem amb un llibre del tot interessant, Aprendre a esquivar les bales, en Xavi Coral Trullàs, que tenim al nostre costat. Xavi, bon vespre, benvingut.
Bon vespre, moltes gràcies per convidar-me.
Bé, ara d'aquí un moment t'explicaré algunes coses i tu em vas dient, em vas confirmant si és veritat o no, perquè són suposicions meves, però crec que coincidirem, ara t'ho explico. Però abans voldria recordar que aquest és un programa que oferim en un acte públic que organitzem conjuntament el Vinceum de Vilafranca, la Llibreria Cultural, la Biblioteca Torres i Bages i Ràdio Vilafranca. I per cert que l'any passat, més o menys per aquestes dates, era el dia 5, no era el dia 3, era el 5 de juliol, que encetàvem el programa, teníem una companya teva, una excompanya, perquè em sembla que està jubilada, la Montserrat Bessas, que ens va venir a parlar de radiografia de França, i estava a punt de dir-te, Xavi, no vinguis i que vingui de nou la Montserrat, perquè tal com està França en aquests moments, Déu-n'hi-do. Però en fi, avui no toca parlar de França, o potser sí, ja ho veurem, després cap al final, potser sí. Però ara volia començar explicant-vos que per preparar-me una mica l'entrevista, perquè a vegades me'ls preparo, doncs vaig començar a descobrir que hi ha moltes coincidències, curioses coincidències, amb el Xavi Coral i un servidor. I ara vull que me les corroboris, perquè clar, són intuïcions. No? Entre d'altres coses, per exemple, som alts, som atractius i som intel·ligents, sí o no?
Sí, però tu tens cabell. Sí. Tu tens cabell. Això és un fet que a mi
això és innegable,
m'afecta molt. Això m'afecta molt.
Però també he de dir una cosa, que hi ha petits matisos. Amb el tema d'alts i atractius no hi ha matís segurament, però amb el tema d'intel·ligència segurament n'hi ha que té una mica més d'intel·ligència i d'altres que potser no en tenim tanta, però en fi, ho deixem aquí. En tot cas, també hi ha una altra coincidència curiosa, que és que tu vas estudiar a la Universitat Autònoma de Barcelona, a la Facultat de Ciències de la Informació, a Bellaterra, i jo també vam estudiar al mateix lloc. També hi ha un petit matís. Tu vas tenir la sort d'estudiar ja en la facultat nova, en l'edifici de la facultat, i a mi em va tocar almenys els primers 3 anys anar de passadís en passadís, perquè encara no hi havia la facultat, en aquells passadissos grisos que hi ha a l'antiga facultat de les facultats, de Bellaterra. Però vaja, són petits matisos.
Pocs.
També hi ha una altra curiositat, i és que tant tu com jo presentem el Telenotícies Migdia. Bé, tu presentes el Telenotícies Migdia de TV3, aquest és un petit matís, i jo el de Penedès Televisió.
Bueno.
Són petits matisos.
Home, la responsabilitat és la mateixa, tu també has de fer-ho igual de bé que ho faig jo.
I tant que sí, sense importància, són petits matisos sense importància. Ara hi ha una altra coincidència, que és l'última, perquè si no això es faria molt llarg, que aquesta ja no és un petit matís, aquesta hi ha un gran matís. I és que en tot cas, tots dos vam tenir avis que van anar a la guerra. I el gran matís és que el meu avi mai em va explicar què li va passar a la guerra. Perquè la gent que va anar a la guerra en general no explica mai el que li va passar a la guerra. De fet, he de dir que dos avis meus van anar a la guerra, un no em va explicar mai què li va passar a la guerra i l'altre no va poder explicar-m'ho perquè va morir a la guerra, en tot cas. Però en canvi, aquest és el matís que ja no és un petit matís. De fet, és un fet extraordinari, jo crec, que és que el teu avi sí que et va explicar, i a més amb pèls i detalls, què li va passar a la guerra.
Sí, però a veure, també hi ha una part d'aquest silenci que dius que van tenir la gent que havia estat a la guerra, i és que el meu avi va tornar. Jo sóc l'espoiler principal d'aquest llibre, Acaba bé. Vull dir que patireu molt llegint aquest llibre, perquè hi ha moments molt durs, però acaba bé perquè jo estic aquí. Vull dir que, per tant, és una garantia que al final arriba un moment que la cosa s'arregla. Però és clar, o sigui, un cop va tornar de tot aquest periple que va fer entre la guerra, entre l'exili, i després li van fer un consell de guerra i el van castigar a Melilla, doncs després que va de tot aquest temps, va tornar i va començar una dictadura de 40 anys. Una dictadura en la que no van poder parlar ni dir res encara que volguessin, perquè la repressió franquista era extraordinària. O sigui que, passats aquests 40 anys, llavors encara la democràcia la van veure molt feble. El meu avi, fins que no va tenir 82 anys, no es va atrevir a recuperar tot aquell material que havia anat escrivint durant tots aquells anys i després passar-los a net i llavors ensenyar-nos-els. Vull dir que durant el fins que no vam trobar, fins que no ens va donar tot aquest material, nosaltres en sabíem molt poca cosa,
no sabíeu
també,
res, no
de la guerra.
Res.
Vaja, la meva mare sempre diu, jo, de tot el que explica en aquestes memòries que ell va fer, diu, jo només en sabia un 10%. Vull dir que, per tant, ell també havia estat en silenci molt temps.
Això és cert, però el que trobo extraordinari és que el teu avi fes un dietari, escrivís cada dia què passava, què li estava passant, no?
Aquesta és la diferència.
I que això t'ha donat peu a fer un llibre que justament a través d'això és realment extraordinari en aquest sentit.
Exacte, aquesta és la diferència, no? Aquesta tenacitat, aquesta obsessió que va tenir el meu avi de durant cada dia de la guerra, allà a la trinxera, allà al front de l'Ebre, allà al front de l'Aragó, allà on fos, després el quan va marxar exiliat a França, en els camps de concentració francesos, després, quan va estar al desert de Melilla, es va dedicar a escriure cada dia tot el que li passava, no? És clar, això és un material d'un valor extraordinari amb un nivell de detall tan exhaustiu que m'ha permès refer tota aquella història doncs d'una manera molt exacta, no? El que passa és que en algun moment ell diu, en les notes originals que ell va passar net, deia, no em puc deixar portar per l'emoció, no puc tenir gaire sentiments, no, amb el que està passant, perquè si no sobreviuré, no? I havia de guardar una distància amb la realitat. I per això totes aquestes notes, tot això que va escriure, és molt fred, és molt distant. I llavors, a l'hora de jo treballar-ho, això, vaig pensar que no, que per un lector no seria de bon llegir, només anar llegint avui dia tal, hem anat aquí, m'ha passat això, i tenia un canó del tal, i després he tirat uns tiros aquí, o fet no sé què. No? Vull dir que calia una mica novel·lar-ho per tal de posar-hi una mica de pensament, una mica de sentiment, una mica de conversa, una mica d'emoció, una mica d'èpica en molts moments, perquè hi ha moments doncs, que són realment impactants, i això és el que m'he dedicat a fer jo, no? A reconstruir una mica, a partir de tots els fets que ell explica, doncs, fer aquesta història, doncs, posar-hi el color perquè aquesta història pogués arribar al lector.
Però els fets són reals, és a dir, els fets estan en aquest dietari del teu
avi. Tots els fets que surten en el llibre, totes les patades que rep, tots els tiros que tira, tot el que li passa és tot real, és tot com ell ho va explicar. Jo li he donat aquesta forma i aquest color doncs, perquè pogués doncs, ser més fàcil de llegir.
Clar, ens hem de posar una mica en... Bé, és impossible posar-nos en aquella època al cap, eh? Vull dir, sí. Això no ho hem viscut i no ens hi podem posar al cap, no? Però, per exemple, en aquests mateixos moments hi ha conflictes bèl·lics molt propers aquí que a més, toquen el cor i, per posar en cas, no se'ns acut, jo crec que no s'ha acut gairebé ningú, apuntar-se voluntari per anar a donar suport a la gent que pateix aquests conflictes. Mm-hmm. I això va passar, per exemple, a la Guerra Civil. Va venir gent d'Estats Units, va venir de França, d'Anglaterra. Mm-hmm. Van venir aquí a morir per mm-hmm. defensar la República. No? Mm-hmm. Ens hem de situar en aquella època i en aquell moment, perquè també el teu avi, com un dels meus dos avis, es va apuntar voluntari. I això, amb 20 anys,
sí.
Dius, ostres, un nen de 20 anys s'apunta a anar a la guerra.
Clar, els nens de 20 anys de llavors no eren com els d'ara, eh? Un nen de 20 anys d'ara, difícilment, vaja...
No ens en podem fer creus.
No, exacte, jo crec que hi ha molta diferència. Però, mira, jo crec que el cas del meu avi és realment molt, molt exemplificant d'una realitat que és que hi havia una gent que no estava gens polititzada en aquell moment. A vegades, quan pensem en aquella època, ens sembla que tothom pertanyia a un sindicat, tothom pertanyia a un partit polític, tothom es mobilitzava per les coses, no? El meu avi formava part de l'Esbart d'Ensaire de Terrassa, li agradava, estava al centre excursionista de Terrassa i anava a fer excursions, estava en un centre cultural que organitzaven visites a museus, o sigui, estudiava per enginyer a l'Escola Industrial de Terrassa. Ell no tenia cap vocació ni política ni de res, no? Però clar, arriba un moment que la Generalitat va buscar a les universitats estudiants universitaris que pugui formar com a oficials, perquè quan va començar la guerra, bona part de l'exèrcit professional es va passar al bàndol dels revoltats, no? I llavors l'exèrcit de la República va quedar coix d'aquests mandos intermitjos que es necessitaven per fer la guerra, no? Llavors va anar a les universitats i va demanar als estudiants universitaris que va pensar que eren els que podia formar més de pressa com a oficials, no?
A més era enginyer, no? Estudiava
per enginyer. És clar, llavors el meu avi en aquell moment sí que va haver de decidir a República o allò que venia, que ja es veia, que no pintava gaire bé, no? Que volia acabar amb tot el que havia defensat la República. I per tant, en aquell moment ell sí que fa el pas, perquè li sembla que ha de defensar aquella vida que li sembla que és la millor, no? Més que no pas l'altra que ve, no? I llavors, efectivament, se'n va lluitar en una guerra amb la convicció d'anar a defensar doncs, una vida que ell li semblava que podia perdre en mans dels altres, no? Però és veritat que ens hem d'una mica imaginar aquella època que va ser realment molt difícil. La gent va haver de prendre partit entregant la vida per defensar uns ideals, no?, en un moment, i que moltes vegades aquest sacrifici, diguéssim, ha estat molt amagat, no?, durant tot aquest temps de la dictadura, evidentment, però després, ara encara, hem de fer esforços per tirar endavant la memòria democràtica, per fer justícia en tota aquesta gent que va tornar, ho va passar molt malament, molts no van tornar, i hi ha moltes famílies que encara avui en dia tenen un familiar amb una cuneta que no saben on és. I encara hi ha gent, ara per exemple al País Valencià o a les Illes Balears, que volen tirar enrere la llei de memòria històrica, que estripen fotos de represaliats, com si no n'hi hagués hagut prou amb haver patit la derrota de la guerra i amb haver estat allò encara després castigats fins a la sacietat pels franquistes. No? Vull dir que jo crec que aquest llibre vol contribuir d'alguna manera a mantenir viva aquesta memòria d'aquesta gent.
Sí, i també la del teu avi principalment, no? Perquè de fet si no t'arriba a passar o no us arriba a passar a la família tots aquests documents, potser tu no hauries tingut la idea de fer un llibre com aquest, no?
Clar, o sigui, en aquell moment que ell ens va donar això, nosaltres, clar, ho vam rebre i ens ho vam llegir, ens va semblar doncs molt fort, no? I li vam preguntar algunes coses, ell la veritat és que un cop ja ens havia donat això, després ja no va voler donar gaires més explicacions tampoc, no et pensis, perquè clar, per exemple, una cosa que li vam preguntar és, clar, si ell havia matat algú. Clar, ell sempre deia, és que una guerra és una guerra, eh? I no ens ho contestava tampoc ben bé, no? Però clar, llavors, hi ha moments en aquests escrits que passa d'una banda a l'altra, no saps ben bé com hi ha passat, o hi ha algun moment que hi ha un forat, o per exemple li preguntava a mi, amb aquells amics que vas fer durant la guerra, us veu veure després, no? I això tampoc no ens ho explicava gaire bé. Vull dir que realment, o sigui, no els agradava recordar aquell moment, perquè va ser realment molt traumàtic. O sigui, en aquell moment la gent va tornar de la guerra, ara tothom es parla sempre de psicologia, de psiquiatria, de com ajudem a la gent a superar segons quins traumes, i aquella gent van tornar, van haver d'amagar-se, van tenir por durant 40 anys de que en algun moment o altre es pogués allò descobrir que havien sigut republicans i, per tant, que algú els hi pogués complicar la vida. Clar, tu no podies tornar de la guerra i dir, ara farem un sopar dels companys republicans que vam estar lluitant a la Batalla de l'Ebre. No es podia fer això, no? No podies tampoc escriure't amb els que havien estat lluitant amb tu. No, o sigui, gairebé que havies de perdre el contacte per força, no? I suposo que això també els hi va fer molt mal i, per tant, bueno, hi ha moltes coses que no volien recordar, suposo, tampoc perquè els hi era molt dolorós.
Clar, també jo m'imagino que a la guerra doncs, la gent va passar moltes peripècies i molts problemes, moltes dificultats, però home, llegint el que he llegit i si em dius que és veritat el que explicava el teu avi en aquest dietari, la seva va ser realment una història de pel·lícula. Eh?
Sí, sí, això és una cosa que clar, quan nosaltres ho vam llegir ens va semblar que aquella història era absolutament extraordinària, però clar, sempre un pensa que la història del seu avi és la més extraordinària de totes, clar. Però llavors, quan l'editorial, per exemple, la Campana, quan em va venir a buscar, em va dir, escolta, que potser voldries fer un llibre, o tens alguna idea de fer un llibre, alguna cosa, i jo li vaig dir, mira, jo no tinc cap interès en fer llibre, ja en vaig fer un, jo de llibre, una vegada, on vaig explicar anècdotes que m'havien passat de viatges, un viatge, per cert, aquí amb el Xavi, que vam coincidir a Brasil. Doncs vaig escriure coses que m'havien passat a mi durant els viatges que havia fet, no? Però no tenia interès en fer un altre llibre. Llavors, quan l'editorial em va dir, vols fer algun altre llibre? Tens alguna idea per fer un llibre? Li vaig dir, mira, llegeix això. I li vaig donar això que havia escrit el meu avi. I s'ho van llegir i em van dir, home, déu-n'hi-do quina història que hi ha aquí, no? Aquesta història és molt potent, perquè penseu que o sigui, el meu avi va anar a la guerra, va anar-hi com a tinent d'artilleria, per tant, va dirigir doncs, tot un grup de soldats, va haver de prendre decisions, va ser algú doncs, que va ser bastant actiu durant la guerra. Després se'n va cap a l'exili, arriben a França, el cop de França és extraordinari també en el sentit de que ells van estar defensant la república amb la vida, arriben a la república per excel·lència d'Europa i la república per excel·lència d'Europa els rep tancant-los en un camp, en una platja, amb una alambrada al seu voltant i donant-los una llauna de sardina al dia i els tenen allà tancats també morint-se gairebé de pena, no? i de gana. I aconsegueix sortir del camp de concentració, llavors després acaba treballant per una empresa francesa que feia armament, llavors arriben els nazis, ocupen França, li ocupen la fàbrica, llavors clar, ja li explota el cap i diu, home, o sigui, fer armament pels francesos per defensar-se dels nazis, vale, però fer armament pels nazis perquè ataquin els teus, això ja és una cosa molt rara. S'escapa d'allà, van un fi, pam, pam, s'amaga a França, acaba tornant a Catalunya, li fan un consell de guerra, li envien a fer un camp de càstig, una mena de servei militar molt bèstia al Marroc. Vull dir que, bueno, ja ho veureu, que és una mica esgotador, és una mica esgotador, però alhora és també un llibre d'aventures, no? Perquè és molt sorprenent, no? Tot el que li va anar passant i la seva capacitat d'afrontar-ho tot i de tirar endavant, que això, hosti...
Ai, amb un llibre d'aventures tampoc no hi pot faltar una història d'amor.
Exacte.
No?
Sí, perquè en tot aquest material que el meu avi va passar net, diguéssim, totes aquestes notes, que les guardem, totes les notes aquestes que us dic escrites amb aquests paperets i tal, tot això ho tenim. Doncs també hi havia les cartes que enviava la meva àvia. Clar, quan el meu avi va marxar a la guerra, amb la meva àvia només eren amics. El meu avi li va dir que volia ser algo més que amic, i la meva àvia li va dir que ja s'ho pensaria. I va, se'n va anar a la guerra. I esclar, allà va quedar, aquella amistat va quedar allà, però es van anar escrivint. Durant tots aquests 7 anys que el meu avi va estar fora, es van veure 2 cops. Un dels cops és la portada del llibre, el meu avi la va anar a buscar amb un sidecar i es van veure. Però clar, van mantenir una història d'amor, però a distància, que ara ens sembla impossible que algú ens escriu un WhatsApp i si al cap de 3 minuts no l'has contestat ja t'estan dient, però que no els veus els WhatsApps, no? Pues allà enviaven una carta des d'una trinxera, havia d'arribar a Terrassa, que estava setmanes i setmanes, després de Terrassa havia d'arribar a la trinxera, cosa que sembla impossible que pogués arribar, però arribava, però havia passat igual un mes i mig o 2 mesos o el que fos, no? O durant 3 mesos a l'exili, allà en el camp de concentració aquest de França, no va poder escriure el que fos, no? Vull dir, com es va mantenir aquesta història i com al final doncs va acabar bé, ja ho veureu. Però també tela l'època aquesta, eh? Vull dir, tant el meu avi com la meva àvia, que es van esperar tots dos, no? I van esperar...
Sí, això avui els joves d'avui en dia tampoc...
No, avui això tampoc no, és gens habitual. Vull dir que també està bé. I llavors això també ens va permetre una mica reconstruir... La meva àvia no va deixar res escrit, però a través del que explicava el meu avi i de les cartes que s'havien creuat i les postals que s'havien enviat, es podia reconstruir alguns dels capítols de com la meva àvia va viure a la rereguarda el que el meu avi vivia al front. I això també és un contrapunt molt interessant, perquè és veritat que a la rereguarda no tiraven tiros ni lluitaven, però tenien les mateixes penúries i les mateixes dificultats que hi havia moltes vegades al front, no? I per tant, anar fent aquest contrast entre tots dos, doncs també és jo crec que dona una imatge més global, no?, de tot el que van ser aquells anys.
Sí, és cert, i a més em penso que potser les ciutats grans, Terrassa ja era en aquella època una ciutat gran, a les ciutats grans les penúries potser encara eren més grosses, perquè, per exemple, en llocs com ara el Penedès, doncs qui més qui menys, en aquella època tenien hortet, podia plantar...
Mira, sense anar més lluny.
Alguna cosa.
La meva àvia, que es va casar amb el senyor Coral, vivia a Terrassa, i a Terrassa no hi havia menjar. No menjava, la meva àvia no tenien res per menjar. I li van dir que hi havia un senyor a Sant Pere Molanta, que tenia una casa, que tenia unes vinyes, i que allà podia anar, i que el senyor buscava algú per casar-se. I la meva àvia se'n va venir de Terrassa cap a Sant Pere Molanta, va conèixer el meu avi, va veure, ella sempre explicava, va veure una muntanya de garrofes al pati, i va dir, almenys aquí menjarem garrofes. I es va casar amb el meu avi, que també tela, això. Es va casar amb el meu avi per supervivència, no? Diguéssim. El meu avi, pobre, es va morir molt jove. Però per això que dius, no? Perquè al camp sempre hi havia més possibilitats...
Com a mínim menjar n'hi havia.
Exacte, més possibilitats de menjar que no pas a la ciutat.
I ara una pregunta ja de detall, perquè aquesta, tinc un 2 o 3 que m'han quedat, que te les volia aprofitar que venies i preguntar-te si és veritat, que suposo que sí. Però és veritat que va sortir per la ràdio en un discurs del general Queipo de Llano, el teu avi?
Sí. O sigui, el Queipo de Llano era un general o un militar franquista molt, molt, molt mal parit, que es dedicava a fer... Bé, és el que va fer la gran... O sigui, a Sevilla, és on es va aixecar a Sevilla, va fer una repressió a Sevilla extraordinària, és el que va ordenar la mort del Federico García Lorca, i és un senyor que es dedicava a fer discursos perquè la ràdio se sentia per tot el país. I per tant sabia que l'escoltaven des del bàndol republicà i es dedicava a fer discursos sempre intentant minar la moral del bàndol republicà. I com que d'alguna manera tot el que passava a la guerra es publicava i els que sortien de l'escola de guerra també, doncs quan el meu avi va sortir de l'escola de guerra com a tinent, doncs un dia el Queipo d'allà li va dedicar un discurs al meu avi dient que duraria 2 dies en la guerra, no? I que es moriria.
Perquè tenia 20 anys. Ja llegireu, ja tenia 20 anys.
20 anys, 20 anys, 20 anys.
Clar, perquè a més la ràdio va ser, em sembla que va ser a la Guerra Civil Espanyola el primer cop que es va utilitzar la ràdio com a element de guerra.
Exactament, és així. Sí, sí, i un dels protagonistes és aquest senyor, que va tenir aquesta idea de dir, ah, veuràs ara que els matxacarem també a través de les ones.
Hi ha un personatge dins de la novel·la, o de... Sí, és una novel·la, en principi.
Sí, ho és.
És una novel·la. Hi ha un personatge que es diu Cesària, que em va fer pensar també en la cruesa i la duresa d'una guerra civil. Les guerres són totes dolentes, per descomptat, horroroses, però si és una guerra civil, és que és el plus que hi podem afegir a l'horror d'una guerra, no?
Clar. O sigui, la Cesària és una senyora... O sigui, l'exèrcit republicà va avançar en alguns moments, va avançar a pocs, perquè la història és de retirada en retirada i derrota en derrota, però va haver alguns moments que va avançar i, per tant, va arribar doncs, a alguns pobles que havien estat en el cantó nacional i en un d'aquests pobles doncs, les senyores del poble pues, cuinaven pels soldats republicans que en aquell moment estaven en aquell poble. Per tant, cuinava pel meu avi. Però li explicava que els seus dos germans estaven a la guerra a l'altre bàndol, esclar, i li anava explicant que estaven allà i que feien això i que feien allò i tal, sense tenir consciència de que en qualsevol moment el meu avi podia estar a la tarda disparant contra els seus germans o els seus germans contra el meu avi, no? Vull dir que, o sigui, és que costa molt de posar-te en la situació d'aquells moments i de processar tota l'animalada que era allò.
El 25 de juliol del 1938 comença la Batalla de l'Ebre, que va ser la batalla de les batalles, i el teu avi coincideix que escriu la primera carta, s'atreveix a escriure la primera carta a aquesta mig nòvia, que encara no era nòvia, no?
Sí, li va costar molt d'escriure-li perquè no sabia com dirigir-se amb ella, com... Clar, en aquella època eren tots molt educats, tots molt d'allò, tal, totes les cartes comencen amb apreciada amiga, benvolguda amiga, el seu estimat... No, estimat no, estimat no. Tot és allò amb unes paraules molt agafades i molt d'allò, no? I amb ell li costa molt de trobar aquell vocabulari per demostrar-li que encara pensa amb ella o que pensa amb ell i que tal, no? I realment li costa, però hi ha uns dies de tranquil·litat, llavors s'hi veu amb cor i llavors després és quan ho fa. Però bueno, ja ho trobareu, això, ja
sí,
ho trobareu.
Sí, no, tampoc no hem de llegir el llibre sencer aquí per la ràdio, perquè després ningú que escolti el programa ja no voldrà comprar el llibre. Clar. Es tracta de...
Exacte. No.
Però bé, sí que m'he apuntat una altra qüestió que et volia preguntar concretament i precisament, perquè... el teu avi va passar per aquí, pel Penedès, ja de retirada, i justament va ser un dels enginyers responsables de muntar les trinxeres que ja ara es poden visitar en aquests moments a l'Ordal. Sí. A l'Ordal ara s'han recuperat les trinxeres que intentaven parar o aturar una mica els nacionals.
L'últim
no?
intent de parar que els nacionals arribessin a Barcelona. Sí. Però...
Això era el gener del 39.
Sí, però esclar, però van durar
vull
molt
dir
poc.
Que va, vull dir que va estar aquí treballant,
sí, també,
el teu avi,
també,
treballant
també,
a l'Ordal.
Sí, també. I va acabar fent volar un dels ponts que quedaven perquè no poguessin passar els camions franquistes. No? Que és... Que també, o sigui, els escenaris ens són sempre molt familiars, no? I quan llegiu el llibre veureu moltes coses que us sonen, moltes coses que hem estat convivint a molts llocs, no? I que són de la guerra. Jo, per exemple, estiuejo a Llançà. A Llançà, jo cada vegada que del meu apartament vaig a la platja, haig de passar travesso el camí de ronda. I en aquell tros de camí de ronda que passo jo, hi ha una placa a terra que diu per aquí van marxar els republicans que anaven cap a l'exili a França i tal, no? Jo... cada dia quan vaig a la platja passo per aquella sobre d'aquella placa i me'n vaig a la platja a divertir-me, no? I cada dia, clar, penso que el meu avi va passar per allà en unes condicions molt, molt, molt diferents, no? I marxant del seu país i marxant derrotat cap a un futur incertíssim que va acabar sent bastant desastrós, no? Vull dir que sí, o sigui, ara És això, no? Veiem, podem anar a veure aquestes trinxeres de l'Ordal i vols pensar que van estar allà i que van estar allà combatent i que van estar allà moltes vegades acribillats, perquè l'exèrcit franquista va tenir el suport sempre de l'aviació alemanya, de l'aviació italiana, i per tant el mal que van fer tots aquests reforços que van tenir els franquistes, que no en va tenir cap els republicans, doncs van ser molt desequilibrants.
Clar, el meu avi, un dels dos avis meus, el que vaig conèixer, que no em va explicar mai res, sí que el van, era gran, i era gran quan aquesta època de final de la guerra, i el van reclutar ja cap al final de tot, tenia un fill, era gran, i això va, el va preservar de no anar a la guerra fins cap al final, no? I a més va anar a sanitat, és a dir, no tirava bombes com el teu. Amb la qual cosa, i ara ve la següent part, que és que quan es va acabar tot això, Franco declara el final de la guerra, la gent a milers, més de centenars de milers, passen cap a França i es refugien a França, amb totes aquelles condicions que ens has explicat a tu, bastant horroroses, no? Eren tan horroroses que més d'un va pensar, potser que si m'he de morir, que em mori a casa, que no pas em mori al camp de concentració o de refugiats que hi havia, no? Allò que dèiem també, que no ens podem posar al cap com s'ho passava la gent aleshores, però en canvi continuem fent camps de refugiats que s'ho passen tan malament com s'ho passaven fa 50 o 60 anys o 70.
Mira, jo, quan estava escrivint aquest llibre, va començar la guerra d'Ucraïna i a mi la tele em va enviar a la frontera de Polònia amb Ucraïna. I de cop i volta, o sigui, jo estava escrivint que el meu avi marxava a l'exili cap a França i tot el que es trobava, i de cop i volta estava a les portes d'una frontera on hi havia tot de gent, en colors, no? L'exili republicà o l'exili després de la Guerra Civil sempre el tenim al cap en blanc i negre, no? Perquè és les imatges que tenim, però estava vivint tot de gent en colors, amb unes maletes de rodes, no amb les maletes de fusta que portaven en l'altra època, però la situació era exactament la mateixa. Una gent que marxava del seu país, que deixava enrere un germà, un marit, un pare, lluitant en una guerra, i que se n'anava doncs, també cap a un futur incert. No? Per això a vegades es diu, hem d'escriure aquestes coses perquè la història no es torni a repetir. No. La història sempre es torna a repetir. Jo ja he tirat la tovallola en aquest sentit. Vull dir, no podem pretendre que gràcies a aquest llibre o molts llibres com aquest arribem a fer que no hi hagin noves guerres, perquè és que no passa. És que tornen a passar les guerres. Sempre, sempre, sempre hi ha algun moment en què no sé si s'oblida o per interessos o pel que sigui i tal, sempre comença una nova guerra, no? Vull dir que hem de mantenir viva la memòria d'aquesta gent que van patir tant i que van estar a la guerra i que van sortir derrotats, però no aconseguim que aquest exemple serveixi per altres coses, perquè ho estem veient i tenim unes guerres ara esgarrifoses a molts llocs del món.
Clar, l'avi no, ja et dic, no va tirar trets, i era de sanitat, era gran. Quan van anunciar que la gent podia tornar cap a Catalunya, doncs ell va pensar que oi, jo no he fet res, no? Només curava els ferits, i va tornar cap aquí, i el teu avi no va tornar cap aquí.
Es va quedar a França, però va acabar tornant i també li va fer un consell de guerra.
Però no en els primers moments.
No en els primers temps, no.
No en els primers moments. Pensant que quan tornés, doncs, com que no havia fet, estava sanitat, no havia tirat ni un tret, que tot seria normal, però no va ser normal. És a dir, se'l van endur a Burgos, al Castillo del Mio Cid, i allà va estar en un camp de concentració, com moltes altres persones, no? Per això el teu avi suposo que primer devia dir, calla, esperem aviam què passa.
Exacte, primer esperem aviam què passa, però llavors arriba un moment que diu, bueno, jo no puc continuar vivint aquí amagat a França per sempre, no? Jo tinc una amiga que m'espera a Terrassa, no? I que m'agradaria començar una història amb ella, m'agradaria refer la meva vida, jo vull ser enginyer i tal, i arriba un moment que diu, bueno, doncs torno i que sigui el que Déu vulgui una mica, no? Però sí que és veritat que aquest tornar... És una decisió que en el llibre ell, o sigui, va donant voltes i va donant voltes i va donant voltes i pensa si se'n sortirà o se'n sortirà. De fet, hi ha algun amic que prefereix no tornar, per exemple, no? I llavors, per tant, ell té aquesta dualitat, però al final torna i el castiguen, evidentment, i l'envien a Melilla. Clar, i crec que aquesta part...
Aquí, perdona, Xavi, aquí comences la segona... Una cosa sí. Que m'ha semblat curiosa és que comences la segona part de la novel·la ja gairebé al final, sí. Que és aquest moment, és sí, en aquest perquè... moment que torna.
Exacte, perquè... També perquè aquesta part final és la més desconeguda. O sigui, tots sabem moltes coses. Tots sabem coses de la Guerra Civil, tots sabem coses de l'exili, més o menys ho tenim situat i tenim imatges i sabem més o menys què hi va passar, però aquesta part... Què dius tu del teu avi a Burgos o del meu avi a Melilla? Un cop ja s'havia acabat la guerra, un cop els republicans havien estat derrotats fins al final, que després els arribés a sobre aquesta repressió tan, tan forta, que els acabés castigant novament i que jo de veritat penso que quan el meu avi el van enviar a Melilla, l'objectiu era que no tornés.
3 anys, a més, eh?
3 anys hi va estar. Però allà els van fer la vida impossible d'una manera tal que, bueno, que la gent es morien, cada dia es moria gent allà on eren, no? Vull dir que és un d'aquests moments, jo crec que és un dels moments més durs del llibre, quan el meu avi ja no pot entendre el per què aquest acarnissament amb aquesta gent que ja havien perdut tot, ja havien estat derrotats, ja els havien castigat, doncs encara estaven allà rematant-los, no? Vull dir que realment aquesta part final, per això també la divisió una mica, de dir, ara anem a aquesta segona part, que si us penseu que ha tornat
a
Catalunya i ja està, no, encara queda, no sé si el pitjor, però igual de malament.
El que és espectacular és que al final de tot això, 7 anys, torna a casa i encara l'està esperant l'ex, la possible nòvia.
L'espera. Sí, no, va estar bé això va estar bé, això li agraïm, nosaltres li agraïm.
Aprofitarem que encara ens queden uns quants minuts per parlar d'altres aspectes, no només exclusivament del llibre, aprofitant que ets aquí, però sí que volia, per rematar la història del llibre, comentar-te el títol del llibre, Aprendre a esquivar les bales, perquè jo diria que o va haver gent que no els hi van donar temps per aprendre'n o que no se n'aprèn mai.
No,
és una mica de sort, no? L'esquivar les bales. Perquè l'altre avi que us comentava, que jo no vaig conèixer perquè va morir a la guerra, justament va morir el dia 21 d'agost del 1937 a Codo, que és un poble molt petitó que està a molt pocs quilòmetres de Belchite. I clar, la gent, llegint la teva novel·la, és que li dono voltes al cap i sempre estic pensant o somiant que potser el teu avi i el meu avi es van creuar, es van saludar, potser es van donar la mà,
sí.
Perquè el teu avi, aquell 21 d'agost, perdoneu, del 1937, estava a Belchite.
Sí, hi ha molta gent que em diu això, no? Que em diu, ostres, és que el meu avi també va ser, el meu avi, però no ens explica res, el meu avi no em volia parlar mai i tal, però gràcies al teu llibre he pogut allò una mica imaginar com hauria sigut la seva vida, com potser què hauria fet, què no hauria fet, i en molts casos, clar, hi ha molta gent que coincideix en molts dels llocs on va estar el meu avi, no? I sempre aquesta idea de dir, hosti, potser es van conèixer, no? O potser en un moment donat es van trobar, o potser en algun moment donat es van ajudar, no? I realment aquesta també és una cosa que és bonica. No sé, deixa'm, si per tancar també el tema del llibre, he fet un experiment que és que els he obligat, perquè voluntàriament no ho feien, els meus nebots a llegir-se el llibre, no? I els vaig dir, bueno, no...
Quin càstig.
Encara que sigui, feu-ho pel vostre tiet, no? Ja ho sé que no teniu interès en llegir, però llegiu-lo per mi, almenys, no? I clar, han al·lucinat molt, no? De dir, però hosti, però això li va... El van conèixer el meu avi, el seu besavi, no? Llavors aquesta idea, ostres, tot això va viure, però ells ho han trobat una aventura extraordinària, una aventura super brutal, no? I però perquè no en tenien coneixement. No, ell, però això va passar ara fa tan poc. Sí, això va passar fa tan poc, no? I és curiós, no? Com una mica bueno, tothom va a tirar endavant i ells també jo crec que no en parlaven per tirar endavant i per allò, i jo crec que la generació dels nostres pares que també havien viscut en tot aquest ambient de por de la guerra, doncs, de la postguerra, doncs tampoc no van intentar saber-ne més i també doncs, van anar passant com van anar podent, i som ara els nets, potser una mica, els que ja no tenim aquella pressió, ja no tenim aquella por que van tenir en el seu moment, doncs de tornar a revifar aquesta història, no? I crec que ha sigut... O sigui, m'ha agradat que hagin pogut entrar en aquesta història recent del nostre país, doncs a través d'aquest llibre, que no és un llibre d'història, però és un llibre que a partir d'una història molt petita doncs acabes explicant la història gran. No?
Sí, senyor. Hem parlat amb el Xavi Coral Trullàs d'Aprendre a esquivar les bales, que està editat per La Campana i és el primer llibre que presentem en aquest espai de tertúlies literàries als cellers que fem conjuntament el Vinceum, la Cultural, la Biblioteca Torres i Bages i Ràdio de Franca, que el fem presencialment els dimecres i que l'emetem l'endemà els dijous a partir de les 9 del vespre i que esteu escoltant, per tant, aquells oients que ens escolteu a través de Ràdio Vilafranca. I, com dic, ja que ens queden alguns minuts, volem aprofitar ja que tenim aquí el Xavi Coral no només per parlar del teu llibre, com altres autors que han venit a hablar de su libro, sinó que aprofitem també que ets aquí per demanar-te coses que ens passen pel cap en aquests moments, jo crec que a tots, no? Aquesta situació d'Europa, aquestes eleccions recents europees, les eleccions a França, aquesta creixent presència dels extremismes, de l'extrema dreta principalment, no? Que llegint el llibre dius, oh, mare de Déu, si ha de venir això un altre cop.
Esperem que no, esperem que no. Sí, estem en un moment en el que, o sigui, jo crec que hi ha molta gent descontenta, molta gent que doncs, creu que no se l'ajuda prou, no? I que en fa culpables els polítics, i apareixen uns partits polítics que donen solucions molt fàcils a coses molt complicades, no? I són molt cridaners i ho fan tot molt atractiu, i per tant, doncs, bueno, la gent enfadada amb uns polítics i buscant solucions als problemes que té, doncs acaba votant aquesta banda, no? Clar, és preocupant, efectivament, però també hem de responsabilitzar els partits polítics que no aconsegueixen trobar la manera de plantar cara en aquestes extremes dretes, no? Jo, o sigui, em sap molt greu el resultat de les eleccions europees, aquest creixement tan espectacular de la Unió Europea a tots els països de la Unió Europea, perquè vulguis o no, ens sembla que la Unió Europea és una cosa que està allà, que és molt rara. Jo he estat 4 anys a Brussel·les fent de corresponsal, i és veritat que entendre com funciona la Unió Europea és complicat, però la Unió Europea pren decisions que ens acaben afectant, això es diu moltes vegades, i ens sembla, bueno, sí, però no sé què, però ja el 80% de la legislació que tenim actualment a casa nostra està feta a Europa, ja, vull dir que per tant es prenen moltes decisions a Europa, i no només decisions del dia a dia, sinó decisions importants a nivell, doncs, de grans temes com immigració, com economia, com en fi, com medi ambient, com tantes altres coses, no? Clar, el fet de que partits que neguin el canvi climàtic, que neguin la memòria històrica, que neguin el masclisme, que neguin la Unió Europea mateix, doncs estiguin agafant tanta força, doncs és molt preocupant. Jo no acabo d'entendre perquè la gent no ho veu, no? Això també no veuen els programes o en el que diuen que hi ha aquesta part també, no? Però bueno, no es veu. Per tant, el creixement a Europa ha sigut fort i és preocupant, afortunadament per això, no prou com per decantar les decisions cap a l'extrema dreta. O sigui, que això encara hem parat el cop. Ara, a França, què pot passar a França? Doncs està molt malament. La veritat és que aquestes eleccions d'aquest diumenge, doncs pot ser que guanyi el reagrupament i que per tant, doncs, hi hagi un govern d'extrema dreta que haurà de conviure amb un president liberal, que és un centre-dreta, i per tant això ja veurem com funciona i com s'ho maneguen. Jo, l'única cosa que dic és que per dir alguna cosa positiva, que no en té gaires, però que trobo que també, bueno, doncs que arribin al govern. O sigui, què ha passat a Itàlia? A Itàlia tenen un govern d'extrema dreta, i a Itàlia la Meloni va arribar al govern dient, vaja, gairebé que tornarien a la lira italiana, que marxarien de l'euro, que marxarien d'Europa, que trencarien, ho trencarien tot, que farien, en fi, mil coses, que després no ha fet, perquè no poden fer-ho. Quan arriba el moment d'enfrontar-se a la realitat, la realpolítica aquesta que es diu, doncs allò es t'adones que no pots canviar tantes coses, que hi ha tantes coses que no depenen només de tu, no? I ara resulta que la Meloni és una de les grans aliades de la presidenta de la Comissió Europea, que això tampoc està bé per entendre's, perquè són la dreta i l'extrema dreta, però ja han tret. O sigui, a vegades ens sembla que és la dreta, o si per cas el que se'n va cap a l'extrema dreta, que també passa, però també l'extrema dreta s'acosta a la dreta i per tant s'equilibra una mica, no? Vull dir amb això que no sé, si els francesos volen que guanyi reagrupament a França, doncs, bueno, doncs si ha de guanyar, que guanyi, i a veure què pot fer, a veure què passa. Potser sí, que quedem en una altra guerra. Però
esperem que no.
Però esperem que no, perquè avui en dia jo crec que no és tan, no és tan explosiu, sobretot a Europa, no és tan explosiva la situació com per desencadenar això, no? Però potser també és la manera de que arribi algun govern de l'extrema dreta i governi i la gent se n'adoni que està fent el mateix que feien els altres. I potser aquest pèndol que ara està cap aquí a l'extrema dreta aconseguim que torni cap a una altra banda o cap a una banda més centrada, no sé, no? Bueno, no ho sé, no? Jo, clar, mira, per exemple, vaig moderar el debat de les eleccions europees i allà hi havia dos representants, un de l'extrema dreta, que era Vox, i l'altre d'una dreta molt dreta, que era Ciutadans, que no sé si va veure aquest debat, espero que no, perquè va ser una olla de grills i va ser com estar en una whiskeria de carretera a les 5 de la matinada, una mica. Però, clar, jo vaig pensar, quina pena estan fent aquests dos polítics que jo no voldria pas ser elector d'aquests dos partits perquè pel paper que estan fent i per la mala imatge que estan donant i per en fi, per estaven rebentant el debat d'una manera absolutament gratuïta, dient coses que no anaven enlloc, insultant gairebé a l'altre contrincant, vull dir que una imatge molt desastrosa. Bueno, doncs l'endemà vaig anar a presentar un acte, una altra història a Barcelona, i a mi un senyor em diu: hosti, que bé el debat d'ahir, eh? A mi els meus representants, aquests dos, vaig estar molt orgullós d'ells. Vull dir que, clar, tu miraves i et semblava que havia sigut un desastre, però resulta que hi havia gent que s'havia sentit tan identificat i que estava tan orgullós del paper que havien fet. Bueno, doncs noi, jo què vols que et digui? Doncs bueno, doncs endavant, doncs mira, doncs ara els tindrem, si els tenim mai del govern, doncs mira, estarà al govern i a veure què passa, ja està.
Potser el que passa també és que diuen moltes vegades que les esquerres ho tenen més difícil que les dretes en explicar les coses, perquè les han d'explicar molt ben explicades,
sí.
I són coses difícils d'explicar. En canvi, les dretes,
sí,
amb
sí,
un missatge
clar,
planer,
sí.
Ja ho tenen tot enllestit. I ara et volia preguntar, no sobre dretes i esquerres, sinó com explicar en dos minuts de crònica com tu feies per explicar coses de la Unió Europea tan complicades i tan llunyanes, tan difícils, en dos minuts de crònica. Deu ser complicadet, no?
No, en dos minuts de crònica, no. En 20.
Val.
En 20.
Jo te'n regalava 40
més. I que encara era dels que podia fer unes cròniques més llargues, perquè altres corresponsals d'altres teles, com Telecinco o Antena 3, els donaven 25 segons. Que dius, hosti, 25 segons, si només has dit la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, i ja te n'has menjat la meitat, saps? Vull dir que, bueno, era molt difícil de fer això. No, a veure, sí que és veritat que no pots perdre, o sigui, és molt fàcil quan estàs a Brussel·les deixar-te portar per la bombolla de Brussel·les, perquè allà tot és molt, molt, molt intens, no? I tots els que estem allà, tots els corresponsals i tots els polítics estem tota l'estona allà donant voltes sobre el mateix i tot ens sembla que és molt important i tal, i no, a vegades no ens fem el càrrec que la gent està molt lluny i que li has de traduir allò que passa allà, no? Llavors, el meu gran propòsit va ser en tot moment, o sigui, no perdre aquella manera que tenia jo de treballar al començament, que era voler entendre les coses que passaven per entendre-ho jo, doncs voler sempre tenir aquesta mirada com de ser la primera vegada que et poses davant d'això i com ho explicaries això perquè s'entengués a la primera. No? I és veritat que és molt complex el funcionament de la Unió Europea i de tot el que decideix, però havies de quedar-te amb les coses més rellevants i explicar-les molt fàcil perquè poguessin arribar. I una de les coses que dic és que haurien, si la Unió Europea vol fer-se pròxima a la gent, una de les coses que hauria de fer és fer un Polònia. Si fessin un Polònia de la Unió Europea, a través de l'humor coneixeríem els personatges de la Unió Europea i ens, la política moltes vegades l'hem acostat a la gent gràcies al Polònia, perquè la gent ha agafat simpatia o els ha agafat una altra manera de veure els polítics, no? I ha entrat una mica en el discurs polític, no? Doncs jo crec que això potser també ajudaria, podríem fer un programa europeu per fer un Polònia, no sé, però sí, costa molt d'explicar. I ara que torno a estar aquí, quan el corresponsal de Brussel·les ens truca i ens diu que hi ha aquesta informació...
Per cert, que és de Vilafranca, eh?
És Vilafranca, sí senyor, Joan Reventós, boníssim corresponsal. Doncs clar, llavors penses, hosti, Joan, això que hauràs d'explicar, mare meva, no? Llavors a veure com ho fem per explicar-ho, per tal. Costa, sí.
Tu deus ser afeccionat dels castells, m'imagino, no? Perquè sent de Terrassa, teniu coll allà, no?
Tenim dues, i no volem anar als concursos. No, això dels concursos vaig dir que no l'he acabat d'entendre mai, eh? No entenc per què no els minyons no van als concursos, perquè trobo que estaria bé que anessin, però bueno. Però sí, tenim una colla, però bueno, també és un mèrit que Terrassa hagi crescut una colla sense cap tradició, una colla tan potent, no? Vull dir que és trobo que és una demostració de com els castells doncs, han traspassat, no?, les zones on eren més històrics i han fet afició, no?
Ara et posarem un...
Ai, no, no en sé gaire, no en sé.
Entre l'espàs i la paret. No cal que en sàpigues. Ah. Més que res perquè a vegades dona la sensació que això dels castells als mitjans de comunicació més d'abast general o nacional us queda molt, molt lluny, vull dir, no carrego les culpes amb tu ni molt menys,
no, perquè jo no ho sé.
No són,
però també
no
et diré una cosa.
Però dona la sensació que queda, sí. Això dels castells és una cosa molt folclòrica.
Doncs, doncs imagina't el que em diuen els de les sardanes. Imagina't el que em diuen els dels gegants.
L'hoquei patins també, no?
Imagina't el que em diuen l'hoquei patins. Jo de Terrassa, l'hoquei herba. Noi, hi han unes coses, però els castells...
Déu-n'hi-do, no ens podem queixar.
Mare meva, l'Agustí Forner, hosti, està a totes les places de Catalunya explicant els castells. Vull dir que jo crec que els castells és un d'aquestes tradicions, diguéssim, que ha aconseguit fer-se mainstream, no?, una mica, i que fem retransmissions de castells i que fins i tot hem desenvolupat sistemes de gravar-los molt espectaculars, que encara els han fet més cridaners, no?, més visuals. Vull dir que sí, jo crec que no, vosaltres us sentiu que no us donem prou bola, però dintre de les boles
no ens podem queixar.
Sou de les més grans.
Molt bé, Xavi, estem a punt de finalitzar i per retornar una mica als nostres orígens, és a dir, al llibre, Aprendre a esquivar les bales, sí que et volia comentar una qüestió, aviam si la trobo, perquè la tinc per aquí traspaparada. Sí, hi ha un moment en el que expliques també que els diners de la República, els diners, parlem de la República, els bitllets de la República, quan va entrar, diguéssim, quan van entrar l'exèrcit nacional, van perdre valor.
No? Sí, és una altra d'aquestes represàlies de Franco, no? De dir, no només us hem derrotat, no només us hem guanyat, no només us hem matat, sinó que ara, a més, tots els bitllets que havia fet la República no serveixen per res, no valen res. O sigui, tothom es va, de cop i volta, tota la banda republicana va quedar absolutament empobrida. Només les monedes de plata continuaven tenint un valor i es podien anar a canviar. I aquest també és un dels capítols, en aquest cas, de la meva àvia, que també té a veure amb això.
Sí, perquè justament això, hem parlat molt de l'avi, lògicament, perquè és el protagonista principal de la història, però que, com tu deies, la gent que vivia, les dones principalment, i els nens que vivien, diguéssim, a l'altra banda de la guerra, diguin que no estaven a la primera línia de front, també s'ho passaven molt malament.
Sí. I a més, o sigui, a vegades jo penso, si al meu avi li hauria agradat el llibre, i jo crec que al meu avi li hauria agradat, perquè si ell va tenir tota aquesta voluntat d'escriure-ho tot, devia ser perquè allò no es perdés, perquè aquella memòria quedés, perquè es pogués explicar algun dia, no? I per tant, doncs, que jo hagi fet aquest llibre crec que li agradaria i que una mica li hagi fet d'altaveu tot aquell esforç que va fer ell, doncs crec que hi estaria d'acord. La meva àvia segurament no, perquè la meva àvia era la que deia, ai, no expliquis històries, ai, no d'allò, ai, no els atabalis, ai, no expliquis batalletes o tal, quan la meva àvia algun dia explicava alguna cosa, no? Però la meva àvia va morir abans que el meu avi. Llavors, quan la meva àvia va quedar vidu, va dir, mira, ara és la meva. I llavors és quan va començar a escriure tot això que ens va passar. Per tant, quan penso, si la meva àvia li agradaria, jo crec que la primera reacció de la meva àvia seria, no, no cal que facis res, no, home, no expliquis això, però si això és una història de l'avi que no va enlloc, home, que tal, que no sé què, ja saps, hauria dit. Però crec que en el fons li hauria agradat, i li hauria agradat també perquè la meva àvia, ja veureu en el llibre que n'és tres vegades. I quan algú n'és tres vegades, doncs a partir de la tercera tot és un regal, esclar, perquè vull dir, ja tot és molta propina, no? I era una dona que sempre tot s'ho prenia bé, no? Tot li agradava, tot li estava bé, tot era feliç a tot arreu, jo suposo una mica com a resposta al fet, doncs, de que havia estat a punt de perdre la vida tantes vegades, no? I per tant crec que també al final, doncs, hauria dit, va, m'agrada també. Vull dir que la meva àvia també crec que o sigui, el meu avi surt molt, jo crec que és un personatge molt potent, és un personatge molt, molt fort, ho era un senyor que era alt com jo, calb, també tenia els ulls blaus, era una mica, pensareu en mi, suposo, quan el vegueu, hi ha molta gent que em diu, jo et veig a tu, bueno, és que gairebé érem molt semblants, però el meu avi era un senyor que anava sempre vestit amb vestit i corbata, tothom li deia senyor Trullàs, es va dedicar a assessorar empreses, quan encara no es feien consultories ni coses, ell ja assessorava, perquè suposo que tot aquell caràcter que tenia quan tenia 82 anys l'havia forjat en aquells anys de guerra, no? I ell havia hagut de ser líder per força i per tant doncs, després ho va continuar sent i per tant era algú que prenia decisions i ara m'he perdut. M'he anat liant i ara ja no sé on era.
Bé, jo també t'escoltava i també m'he perdut, però no preocupis perquè ja estem a punt d'acabar.
No, vull dir que el meu avi és molt potent, en el llibre, sí. Veureu, però que la meva àvia també.
Ara,
que la meva àvia
també.
També té un punt d'una personalitat que és molt interessant.
Tens raó per les àvies, perquè també, justament aquest avi que van matar a la guerra, sabem el dia, sabem l'hora, sabem el lloc, perquè el seu germà també estava en aquell moment allà a Codo, amb l'exèrcit de la República, i sabem que el va apel·lar un franc tirador des de la campanada del poble de Codo. El que no sabem és on està. No sabem on està perquè, clar, van haver de fugir corrents, el germà va haver de fugir corrents amb tota la resta de soldats i quan van intentar recuperar-lo el cos ja no hi era i no sabem, sabem que està per un lloc de per allà, però exactament no sabem on està. Ara, aquest avi tenia tres fills i una dona, aquí a Vilafranca del Penedès. Eren extremenys, a més, que això ja suposava, diguéssim, en aquella època un hàndicap important per tot el tema dels xarnegos, etc. No? I una dona amb tres fills, sense feina, i amb un marit que havia lluitat al cantó republicà, doncs s'ho va passar també molt i molt malament.
Però va tirar endavant.
I va tirar endavant. I per això dic que també s'ha de reconèixer els avis, però també s'ha de reconèixer les àvies. Sí, senyor. Mm. Xavi Coral, moltes gràcies per acompanyar-nos.
No, ara, gràcies a vosaltres.
Nosaltres ho deixem aquí.
Sí, sí, home, que s'escolti i que hi hagi gent.
Ara. És que tenim un públic tan educat que és que fins l'últim moment no els hem escoltat.
Ho heu fet molt bé, ho heu fet molt bé.
Increïble. Gràcies per acompanyar-nos, Xavi, i nosaltres que ho deixarem aquí, en aquest espai radiofònic, a la sintonia de Ràdio Vilafranca, en un acte organitzat pel Vinceum, la Cultural, la Biblioteca d'Horts i Bages i Ràdio Vilafranca, al pati de Covides, aquest dimecres. Hem començat més o menys a les 8 del vespre, però esteu escoltant la transmissió l'endemà, el dijous, des que hem començat a les 9 del vespre i fins ara que acabarem. Acabem avui, però el dimecres que ve tenim una altra tertúlia. En aquest cas serà la Caterina Tallón, la nostra companya, que entrevistarà a l'Anna Paré, que és nutricionista i que és autora del llibre La cuina de la memòria. A tothom, que passeu un molt bon dia. Adéu-siau.